Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquí una petita escena còmica, però ja l'hem solventada mentre de fons se sent un ventilador que ens, anava a dir, ens escalfa més que ens refresca, oi? Toni Aire, que presenta un llibre, es diu El último partido i La política cansada ante su gran final. Toni Aire, periodista, doctor en comunicació per la Universitat Ramon Llull, col·laborador, ara no llegirem la llista sencera perquè molts mitjans gairebé li preguntaríem. Bon dia, Toni.
Què tal, Joan? Com va això?
Molt bé. Quan et toquen en un lloc, saps a quin lloc et toca anar, no? Perquè, escolta...
Sí, perquè sóc un paio endreçat. És a dir, tinc sort d'això, perquè m'ho apunto tot i aleshores remiro abans d'anar al llit què toca demà i en llevar-me també ho miro, sí.
Correcte.
És que si no seria un caos.
És que és un caos,
sí,
no?
Sí.
I la segona, un cop vas al lloc, s'ha de vigilar molt de no anar repetint les mateixes històries.
Clar, això avui en dia, amb el món d'internet, fa molta basarda. Jo ara farà no gaire, bueno, internet i tot plegat, vaig veure una APM, alguna pregunta més, que ara no et sabria dir qui era. Em sembla que era el José Bono, que va presentar com unes memòries ara fa poc, i van fer una conya bàrbara, que és que el paio explicava les mateixes anècdotes a tot arreu on anava, i com que anava un munt de llocs, aleshores tenies la mateixa anècdota explicada a l'Anna Rosa Quintana, a la Griso, als matins de TV3 amb l'Heredia, a la ràdio i tal, i jo vaig pensar, hosti, que no em passi mai això, eh?
Sí, perquè clar, en el fons, clar, els arguments són uns.
Sí, sí, el que passa és que
de dilluns a dimecres, a no ser que canviï molt l'actualitat, no canvien.
No, el que passa és que suposo que hem de fer un exercici d'imaginació, com a mínim de posar-hi una mica de cintura a l'hora d'explicar una mateixa cosa, el mateix concepte, doncs amb idees diferents. I vaja, en Bono segurament no, perquè és un home que, com deia la meva àvia, és d'antes, però i no és del ram de la comunicació, tot i que en sap un tou, però nosaltres que som periodistes, doncs sí que hem de trobar la manera de dir les coses de manera diferent o àgil, com pugui ser. No ho intento. Ara, el tema on que m'agrada molt, potser sí que de vegades acabo derivant a uns certs hits.
I ara presentes un llibre, un nou llibre.
Sí.
En una època de canvis, estem en una època de canvis. Això, diguem, en el món de la comunicació, això dels canvis sempre ens apassionen, tot i que no sabem si els canvis acabaran amb nosaltres també, però
és probable.
Però
ja ens reinventarem.
Clar, explicar els canvis mentre s'estan produint és el més complicat.
Sí, el que passa és que, fixa't, jo crec que nosaltres vivim una època en la que el més estable de les nostres vides és la inestabilitat, no?, en molts casos, i ja ens hi fem una mica. Jo no ho he vist dramàticament. Suposo que això, si ho hagués viscut mon pare quan era jove, hagués sigut un daltabaix, però mon pare és d'una generació que hi va començar a treballar als 16 anys en una empresa, i ara es jubila i ha treballat tota la vida a la mateixa empresa. Això és un món que ja no existeix. Bé, ja ens entenem, no? Sí que existeix per una generació, però la nostra, això és com, no sé, ciència-ficció, o és com, o si vols posar-ho en un altre registre, és com història antiga. No, nosaltres, jo no sé quant de temps he estat seguit treballant en un mateix lloc, no? I per tant, fa un temps m'hagués sobtat, m'hagués sabut malament o potser no ho hagués viscut bé, però ara ho trobo que és el més natural del món. Per tant, ara que estem en un temps de canvi permanent i ens hi hem fet, doncs el cas és que nosaltres que som periodistes i intentem retratar l'instant, ara que triomfa l'Instagram i aquestes coses, l'instant, som ben conscients que allò que diem té una perdurabilitat. És a dir, jo vaig fer la tesi doctoral fa uns quants anys, vaig acabar-la el 2007, sembla que en faci segles, perquè ha canviat tot i ha evolucionat molt, però llavors hi havia el dubte aquell de dir, hosti, si d'aquí a que tanco la tesi, a que me l'enquadernen i la presento d'aquí uns mesos, hi ha hagut potser algun canvi, diu, ja farem, ostres, ara és evident que hi ha un canvi, no?, als pocs mesos, i que et pot caducar ràpidament allò que tu has intentat posar negre sobre l'ham. Però vaja, la idea del llibre L'Último Partido era això, no intentar fer una gran tesi, sinó explicar aquest instant o cosetes, conseqüències que té aquest instant polític i social per a les nostres vides. No?
Uh-huh. Un instant de renovació completa de la política.
Sí.
O sigui, coses que nosaltres veiem immutables,
sí, sí, sí.
Exemple, Convergència i Unió, sense li.
Sí, 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 sí. Això, la meva àvia deia, hi havia coses que deia que ella mai no les veuria, no? I ara fa poc em va dir, ostres, jo em pensava que això no ho veuríem mai, eh? I perquè és veritat, sempre s'havia dit de Ciu que tenia una mala salut de ferro, però per tant que tenia una salut de ferro i que no acabaria mai, i pam, ja ho tens. Hi ha molta gent que diu, això de la independència no ho veurem, i vés a saber, no ho sé, potser no, eh? Però vés, no se sap. Aleshores, sí, jo crec que estem en un moment de canvi que té conseqüències en el mapa polític. Hi ha molta gent que es deu estar preguntant què ens està passant. Uh-huh. Hi ha partits que es pregunten què ens està passant. No?
La generació del teu pare, que ara comentaves, l'única cosa grossa que van viure és el final de la Unió Soviètica.
Fixa't, no, sí, sí, és així. És a dir, bueno, mon pare va viure la mort de Franco i després això.
Exacte.
Però
Franco s'havia de morir,
clar,
això era un fet biològic.
El fet biològic va arribar, però va morir al llit, tens raó. I el cas és que ara, ostres, passen coses molt grosses.
Cada 15 minuts.
Sí, és així. I els partits polítics també. Aleshores, els partits, tu deies... s'està acabant una època, no? S'està acabant malgrat que alguns no ho assumeixin, i això té conseqüències. Jo una mica quan parlo aquí de L'Último Partido ho vaig escriure en castellà perquè l'encàrrec me'l van fer així a partir de l'experiència de Podemos i de Ciutadans a nivell de... Bé, a Catalunya nosaltres Ciutadans el coneixem de fa temps, però Espanya és un fenomen més o menys recent, no? Uh-huh. I el que ha passat amb Pablo Iglesias...
Paral·lel amb Podemos.
Ah, exacte. Uh-huh. A partir de les eleccions europees últimes va generar una expectativa i a partir d'això l'editorial em van dir, escolta, què està passant, no? És a dir, per què no podem intentar fer una miqueta d'explicació de, bé, si això té una explicació política, social, històrica del moment que estem vivint, i jo crec que és una barreja de tot plegat. Hi ha partits que entenen, han captat, comencen a captar que les coses estan canviant, però ells no s'apliquen al canvi. Aleshores, ho fan com si... Saps? I fan com si canviessin, fan xapa i pintura, fan allò que se'n diu a les xarxes socials el postureig, és a dir, posen una cara així interessant o intenten fer-se una petita netejada de rostre.
Canvien el discurs però no les formes.
Clar, però no cola. És a dir, això és el que dèiem. Abans hi havia una màxima que li atribueixen al Lincoln, que és allò de tu podràs enganyar a uns quants, però no a tots, durant un cert temps, però no tot el temps, i això s'escurça cada vegada menys. Uh-huh. Més. És a dir, cada cop pots enganyar menys gent i durant menys temps, no?
Sí, al final, sí, era allò de... Però no podràs enganyar tothom tot el
tot
temps.
Tot el temps, no. Doncs ara no podràs enganyar a tothom durant ben poc temps, eh? Uh-huh. I aleshores, jo crec que això... està tenint conseqüències en el mapa polític, és així, jo crec que la gent cada vegada vol respostes més ràpides, té poques ganes de que l'enredin i veu abans l'enredada, no? I per tant pren decisions en conseqüència. Els líders polítics duren cada cop menys, perquè, ostres, ja això, la generació dels nostres pares, els nostres avis tenien líders que duraven dècades. Ara quan duren? Tu fixa't, polítics que genera una expectativa brutal, durant què? Anyets? Mesos, en algun cas? Poc, no com els d'abans. Per què ens en cansem abans? Els veiem més i veiem més, per tant, les seves contradiccions. No? Per tant, hi ha molts polítics i partits que potser no estan optant o atrevint-se a canviar, però els canviaran. És a dir, és així. És a dir, o s'hi posen o ja s'hi posaran els altres.
I nosaltres com a societat no tenim més memòria de peix i per tant oblidem més facilitat, també.
Sí, això hi refien molt certs partits, de dir, passen tantes coses... No? És allò que se'n diu la infoxicació, és a dir, una fusió entre informació i intoxicació. Rebem tants inputs cada dia, és a dir, no només publicitaris. Fa uns anys, jo quan feia la carrera, nosaltres a comunicació hi havia una fusió dels estudis de publicitat i relacions públiques, de periodisme i comunicació audiovisual. Els dos primers cursos els compartíem i per tant rebies inputs de les tres disciplines. A publicitat no et diré el número, però no me'n recordo, però fa uns anys, estem parlant de principis dels 2000, finals dels 90, abans de tot el boom d'internet. I ens deien que els impactes publicitaris als que estàvem sotmesos cada dia, una persona normal que va pel carrer i fa un petit trajecte, tampoc no ha de ser un escàndol, eren brutals, eren moltíssims. Imagina't avui amb les xarxes socials, no parem. Aleshores, clar, el normal és que veus tantes coses que relativitzes el que passa. El que sembla que avui sigui la gran cosa, la setmana següent ja ni te'n recordes, no? I és veritat, si tirem de maroteca i mirem els diaris de fa un mes, aquelles portades que obrien i que semblava que s'hagués d'acabar el món amb no sé què, ara estem amb Grècia. Ho desafio a veure què passa d'aquí un mes amb això de Grècia.
Fins en recordarem.
Vés a saber.
D'aquí hi ha hagut un referèndum transcendental per la futur d'Europa.
Te'n recordes fa uns mesos als Estats Units que Obama no podia aconseguir l'okay al seu al pressupost i semblava que allò entraria en una fallida històrica, que no. Bueno, i els polítics llavors diuen, mira, tant per tant, diu, potser sí tenim una crisi avui, però qui se'n recordarà demà? El problema d'això és el tema aquell de la pluja fina, o el que diuen els bascos el xirimiri. És a dir, tu et sembla que no, però et va quallant. I la gent potser no se'n recordarà i no et sabrà dir tu quantes crisis has tingut i aquella altra, però potser ja t'ha relacionat amb crisi, o ja t'ha relacionat amb problema. Ets més un problema que una solució. Quan això li passa a un partit polític amb la relació amb la ciutadania és un drama.
Bueno, de fet, això... no sé quin polític va dir allò del difama que algo queda, i això ja és dels 80, em sembla.
Sí, tant. No,
és a dir, per tant, tu digue la grossa, sí. Que després això ja haurà generat un cert...
Sí, el problema d'això és que aleshores et difames a tu mateix.
Clar, no.
Que han entrat en una roda d'autodestrucció.
Com ningú té... tothom té massa draps sí. A amagar i massa sí. allò que es diu, tan clàssic, massa morts a l'armari.
Exacte. Per mi, per això, el llibre és el tema de... és la qüestió de que hi ha uns partits que sincerament ja han mort. És a dir, són una mica com The Walking Dead, és a dir, són zombis, estan morts però no ho saben. Van caminant, potser per la inèrcia, però aquest producte ja, aquest producte polític, per dir-ho així, ja no té recorregut.
Sí, però ocupen un bloc sociològic que...
Sí.
Fins que ningú més el cobreixen ells.
Ara de moment sí, però ja has vist que s'està descomposant. Els blocs clàssics estan caient a pedaços, és a dir, a nivell de Catalunya el mapa polític està mutant espectacularment. Ho hem viscut a les eleccions municipals ara fa poc. Ja venien fragmentats a casa, per dir-ho així, però la política catalana ja ha estat molt més plural amb la seva representació que l'espanyola, per exemple, tradicionalment, però ara això és un festival. Aleshores, què passa? Que els espais clàssics ja són una altra cosa, com el que dèiem abans, tot canvia, és a dir, i les fidelitats també, la gent igual, ara no vull entrar en una mega polèmica, però igual com dèiem abans amb la relació amb la feina, amb les relacions socials o de parella, o les parelles tampoc no duren tampoc el que duraven abans amb la proporció que abans, és a dir, segurament sí que hi ha parelles i seria fantàstic que s'estimessin tota la vida i tota la vida estiguessin junts, però i que entenem que les parelles que duraven el que duraven en temps dels nostres avis i pares no passa ara igual, doncs amb la relació amb els partits polítics igual, la gent, jo me'n recordo, jo soc del Poble Nou i vaig viure fins fa no gaire a Barcelona i el cas és que hi havia un dirigent del PSC que als anys 80-90 tenia una frase molt mítica i a vegades molt cruel i molt bèstia, que era: és que nosaltres al PSC a Barcelona presentem un sofà i guanyem. Era cínica, però era veritat aquesta frase. Tenien un vot, no és un vot captiu que se'n diu, és un vot assegurat perquè votaven a la marca del partit. Votaven a PSC, la gent era, hi havia una massa de gent molt important que era PSC i era PSC, presentés qui presentés.
Aquests eren els bons, i per tant eren els que tocava votar.
I ja està, igual podia passar amb un vot de CiU, un vot del PP, un vot de...
Que això ara encara passa, però clar, passa a nivell de gent molt gran, de gent jubilada, que continuen sent fidels a aquells que ells entenen que eren els bons i els que hem votat tota la vida.
Exacte.
Més enllà del missatge.
Exacte, però això s'acaba, això és un món que s'acaba.
No.
És a dir, això...
biològic.
Biològic, i pel fet biològic i pel fet que els nous sí que nosaltres tindrem una afinitat potser amb un partit durant un temps, o... però bé, vas fent el zapping, fem el zapping com amb tot, no t'ha passat mai, tu que estàs veient al sofà de casa, estàs escarxofat i estàs veient un programa, una pel·lícula que t'agrada, i de com no saps per què i canvies de canal i dius, oi, ara per què he canviat exactament si estava veient una cosa que m'agradava. Bé, és l'afició aquesta, el zapping, anar canviant. Amb els partits passa exactament el mateix. Jo crec que ja no hi ha un gruix, o cada vegada hi haurà menys gruix de votant que se senti d'aquell partit, posi qui posi, faci el que faci. La gent té menys escrúpol ja, o menys mania en dir, doncs si no m'agrada, sincerament optaré per una altra cosa, o collaré aquest. Per tant, el mapa està canviant i els partits polítics doncs n'hi ha que tenen el que tu en deies, massa motxilla. Jo crec que els partits polítics, com els havíem entès, han esdevingut, en comptes d'una eina per fer un canvi, per alguns partits ha esdevingut la gran cosa, el gran objectiu. No, no, el partit al final no deixa de ser una eina per canviar la teva societat. Però hi ha partits que ja són hostatges, o polítics que són hostatges de l'estructura que s'han muntat al seu voltant, no? Dels seus deutes, dels seus morts a l'armari, de tantes coses, i per tant són menys àgils. Jo per això discuteixo el concepte de política vella i nova. Jo el que dic dels partits que hem conegut tradicionalment és que són partits cansats, exhausts, ja no els queden idees, per dir-ho així.
Anava a dir, el marc legal tampoc ha ajudat, la llei de partits... No. Estan...
No. I no hi ha ajudat tampoc la llei electoral.
Ni la llei electoral.
Que fixa't, ens apropem al final d'una nova legislatura a Catalunya i una vegada més, doncs, va ser que no. És a dir, és lamentable, però pinta que no tindrem llei electoral. I és una pena, perquè jo crec que molts dels esforços regeneradors de la política passen per apropar la decisió a la gent. És a dir, així com jo crec que cada vegada més jo intento... barrinar una mica amb aquest llibre, perquè amb aquest llibre jo intento dir què ens està passant als partits polítics, què ens està passant a la societat, no? Si els partits polítics s'ho pregunta, jo els dono algunes claus des de fora per dir, escolteu, crec que us està passant això com a observador d'aquest món, però com a societat, jo que en formo part, doncs crec que en certa manera és això, no? És a dir, estem en un procés de canvi total i absolut que té a veure també amb el nostre consum de missatges, de relació amb la política. Tot això té conseqüències i s'estan deixant notar, jo crec que de quina manera, no?
Aquestes noves marques que han aparegut, Ciutadans, que diguem que podria ocupar l'espai del centre dreta tradicional i Podem, que podria ocupar l'espai d'allò que s'havia anomenat progressisme, per fer-ho així encara més ampli que la socialdemocràcia. De la mateixa manera que han aparegut així de manera com molt de cop, tampoc probablement no tindran una vida tan llarga.
No, està molt ben trobat això. És a dir, jo crec que qui esperi... Hi ha molta gent que diu, fent la caricatura, no? Podem és el relleu natural adaptat als nous temps i al nou llenguatge del que havia estat el PSOE, i Ciutadans la cosa PP passada per un tint modernet i més adaptat als temps. Qui faci aquesta derivada i pensi que llavors duraran el mateix del que van durar els altres, s'equivoca. Crec, sincerament, ja ho veurem d'aquí no gaire temps, espero. Bàsicament per contrastar la meva teoria, però el cas és que jo crec que el que dèiem, ja res no serà com era, ja res no és com uns quants dies abans, i per tant els partits polítics tenen un recorregut més limitat. Aquests partits polítics nous, o emergents per dir-ho així, viuen molt del descrèdit dels altres. És a dir, jo crec que hi ha molta gent que s'hi ha abraonat o qui ha fet confiança, sobretot descartant les altres opcions perquè ja n'està cansat, fart, i perquè els ha donat moltes oportunitats. És a dir, diguem-ho clar, jo crec que hi ha partits que han tentat molt la sort i durant molt de temps, hi ha moltes etapes, hi ha molts lideratges, i la gent, malgrat tot, déu-n'hi-do el que ha aguantat, doncs ha arribat a un cert punt de col·lapse, el got avessat. Ara hi ha hagut uns partits que han tingut l'habilitat, l'encert històric, digue-li com vulguis, la putineria de ser-hi i de ser-hi en condicions, i reben un premi que s'hauran de guanyar. És a dir, no l'han guanyat encara, aquest plus que tenen ara de representativitat o de popularitat no és només mèrit d'ells, sinó sobretot de mèrit dels altres. Ara arribarà el moment en què ells són protagonistes, estaran a l'ull de l'huracà, i a més, pel que pinten les enquestes, els tocarà, i vaja, ja ho hem vist a les municipals i autonòmiques, els tocarà gestionar també. Ara entraran en contradicció amb moltes de les coses que apunten. Mira Varoufakis, mira Tsipras, mira Colau, mira mil i un exemples que podrem tenir damunt la taula, i aleshores qui es pensi que la gent serà molt indulgent amb ells, jo crec que no s'equivoca en un primer moment, que pugui existir un públic que sigui així i que digui, mira, els altres encara hi són i encara van fent, però qui pensi que això durarà el temps que ha durat amb altres, jo crec que s'equivoca, perquè passa això, hem canviat.
De la mateixa manera que no som fidels a cap marca,
exacte,
no serem fidels a qui mani mai.
No, és així. És a dir, perquè jo crec que aquest punt d'escepticisme respecte al poder és molt bo. A més, el poder ens l'incentiva, és a dir, jo crec que hi ajuda molt a ser escèptics amb ells, perquè opcions per la decepció te'n dona moltes. També et dona opcions per engrescar-te en molts moments, per intentar no ser cínics des d'un punt de vista ciutadà, perquè això desgasta, no? Abans tu deies, no? El fet d'atacar l'altre està fetíssim en tots els manuals de màrqueting polític i està més conegut que la Napeu. Ara, tu has de fer un càlcul, eh? És a dir, que això els americans ho tenen molt clar. Els americans, que amb això de la comunicació política són uns atxes, són els millors perquè ho tenen. Sempre la comunicació política ha avançat en paral·lel a la tecnologia, i com que ja ha arribat abans la tecnologia, s'ha desenvolupat abans, les tècniques aplicades de la comunicació també. Ells que et diuen, la comunicació política pot desgastar l'altra, però en general desgasta el conjunt de la política, no? Clar, ells tenen un sistema d'elecció que és, a la presidencial, que és aquest o l'altre. Jo trec un vot més, guanyo, l'altre trec un vot menys, perd. Aquí no va així. Aleshores, ells que fan un càlcul quan tenen que atacar l'altre molt, molt bèstiament, no? Diu, he de fer el càlcul de que ens perjudicarà a tots, però que perjudicarà més a l'altre que a mi. És a dir, la gent, la ciutadania, si veu que els partits polítics tiren els plats pel cap entre ells, és desagradable. És a dir, a la gent no li agrada. I a més incentiva aquell prejudici de dir, mira, ja estan, com sempre, no construeixen, només destrueixen, estan pel pim-pam-pum. Per tant, els americans tenen aquest càlcul, dir, tirem d'això com una arma, però selectiva, no estiguem tot el dia així perquè els cansarem a tots de nosaltres. Ara s'ha de calcular que desgasti més a l'altre que a nosaltres. Nosaltres amb la llei electoral aquí a Catalunya teníem una oportunitat per apropar la distància amb la gent i per intentar que hi hagués una tria de candidats més propera, que la gent s'expliqués més, que veiés el polític més arrelat al territori. Ho hem tornat a desaprofitar, i el cas és que no, reformes a l'horitzó no es veuen, per tant la gent es prendrà la justícia per la seva mà. Jo crec que estem en un any electoral molt bèstia, en el que ja ha començat a haver-hi canvis bastant profuns, però espera't, perquè jo crec que ve la reblada amb les catalanes i amb les espanyoles, déu-n'hi-do.
I això sense canviar la llei electoral. Exacte. Perquè fem un parèntesi aquí, amb la llei electoral, què seria bo? Què hauria de canviar? És a dir, tenim un sistema proporcional corregit ara mateix.
Mm-hmm. Sí.
Què seria més bo? Circunscripcions més petites, sistemes majoritaris, sistemes de descartar els...
Sí, a veure, jo hi havia propostes damunt la taula amb la llei electoral catalana molt interessants, és a dir, per exemple, diverses, però fins i tot la possibilitat de vot en doble urna, que hi hagués una part de tria per llistes, no? Les llistes de tota la vida, hi ha les llistes de Convergència... Ja no, però les del PSC, les d'Esquerra, ara bé, la gent vota una llista i tu coneixes normalment o amb prou feines, però sí, coneixes el cap de llista, el segon ja has de ser molt, molt generós, i el número 30 de cada llista ja no sé quanta gent el coneixerà, però el votes perquè és dins el PAC. Per tant, hi ha una identificació més o menys relativa amb això. A Alemanya fan un vot amb aquesta, omplen una part del Parlament amb aquest mètode, amb aquesta urna, i hi ha una altra que és per circumscripció, és a dir, per barri, si és molt gran de la ciutat, o per poble, etc. Doncs votes una llista on tu pots votar noms, independentment del partit que siguin, no? Aquesta era una de les opcions que hi havia damunt la taula. No ha reixit, no passarà. Votarem amb l'esquema de sempre, i segurament tu dius, què seria millor? Jo, una idea molt particular meva, tot el que no siguin majories absolutes serà millor que el que tenim ara, sobretot a nivell de l'estat espanyol. Jo crec que les majories absolutes han fet molt de mal en general a Catalunya i a Espanya, perquè jo crec que sí que donen estabilitat, però tenen la contra de que bé, doncs els partits polítics com a nosaltres...
Nepotisme.
Sí, sobretot un concepte de que és pensar-te que allò és casa teu, i aleshores que pots fer, que tens 4 anys de crèdit. Jo crec que el PP s'ha equivocat amb això, és a dir, no ha entès que el moment polític ja no és com els abans. Abans tenies majoria absoluta, i aquesta majoria absoluta era com un xec en blanc de 4 anys, perquè, ostres, els temps s'allargaven, les conseqüències també, però ara, ostres, et veiem tant, des de tants prismes i des de... que per molta majoria absoluta que tinguis pots no tenir estabilitat, i això li ha passat al PP. És un partit que ha estat insegur durant tota aquesta legislatura, perquè anava fent, però feia una llei de seguretat ciutadana, sí, doncs, que tenia una resposta brutal.
Clar, però s'ha atrevit a aprovar lleis que tota l'oposició en bloc s'ha compromès a canviar.
I clar, i tu ho fas... Clar, és que això és la idea aquesta de la decadència o de l'esfondrament d'aquesta política que està morint, i no ho vol veure. És a dir, que s'està, no l'estan matant, s'està suïcidant, no? És a dir, perquè dius...
Sense saber-ho, probablement, no?
O... Potser sense saber-ho, sí, o amb inconsciència, o com aquella gent que s'autoenganya i diu, no pot estar passant això.
Però hi deu haver gent llesta, el PP també, no?
Sí.
Ho deu saber veure.
Sí, però és l'instint. Hi ha una cosa que és l'instint de supervivència, que a vegades et fa reaccionar en contra del que seria la teva inèrcia natural, i fa que que et reposis, i després hi ha aquell instint de que et porta a pensar que hi ha alguna cosa que canviarà a última hora, no? És a dir, ja tranquils, que sembla que anem al precipici, però
això és de pòquer,
sí, potser sí, és així d'inquietant, però a vegades ha passat. És a dir, el que passa és que jo crec que té una probabilitat baixa, és a dir, i jo crec que temptar la sort doncs s'ha de fer durant un cert temps, però jo crec que s'entra en punts de col·lapse. En aquest sentit és això que dius, és a dir, si d'aquí a dos dies totes les enquestes et diuen que et perdràs la majoria absoluta, això com a escenari més generós podria passar que perdessis les eleccions, que no poguessis sumar, etc. Però com a escenari més generós perdràs la majoria absoluta, i tots els altres t'han dit que no et compren això i que t'ho canviaran, per què ho fas si t'ho hauràs d'enveïnar, per dir-ho així? Sí. Doncs és per això, per intentar... És aquesta política que no escolta, no? Aquesta política que jo en dic cansada, no vella política, perquè hi ha moltes coses que proposen aquests teòrics partits nous, que són més velles. Clar, a veure, per fer la traslació, el Podemos et recorda el suc. El mateix Iglesias diu que ell el seu partit de referència era el PSUC. L'Albert Rivera et parla del Suárez, per exemple. Home, doncs això nou no acaba de ser. El que passa és que tu vesteixen d'una manera nova. Jo dic que és més que una política nova, és una nova manera de comunicar. I quan diem nova, si anem a l'excepció del terme, no vol dir d'estrena, vol dir contemporani, no? És una de les excepcions de nou, és contemporani dels nostres temps. Les noves tecnologies, fa dies que es van inventar moltes d'elles, però són noves tecnologies perquè són del nostre temps, contemporànies, estan adaptades. Per tant, hi ha un cert llenguatge àgil que s'entén. Passa amb el Pablo Iglesias, passa amb el Rivera, passa amb alguns dels seus actors principals, van als mitjans, no tenen por als mitjans, xerren, s'expliquen, et volen vendre la moto.
Un acaba tenint la sensació que estan més als mitjans, i concretament Rivera i Iglesias, sí, que no pas on haurien d'estar.
Veurem si això es mantindrà el dia que governin, no? Perquè no serà així, segur, serà part del desgast ràpid que dèiem ara, és a dir, la gent començarà a dir, ostres, aquest ja no va cada setmana a la tele, o cada dia, o que això, clar, perquè primer haurà d'estar feinejant, i segona, perquè potser ja no li convindrà tant anar, perquè aleshores haurà donar respostes sobre la seva gestió, no? Bé, però tu pots no fer això, no mantenir aquest ritme, i en canvi sí comunicar millor, és a dir, sense tanta motxilla, sense tant acumulat, no? El PP, per exemple, és perquè ara en aquests moments és els que governen a nivell d'Espanya, i tenim més exemples, però fa unes setmanes et diu que fa una reestructuració a la seva cúpula, i tot enfocat a comunicar millor, d'acord? Et fan una foto on et presenten les seves noves cares, una catalana, per exemple, l'Andrea Levi, tenen el Pablo Casado, que és un nano jove també que va a moltes tertúlies, i te'l posen de comunicació, una foto com de renovació generacional, i apostant per la comunicació. La mateixa setmana, això sí, és dilluns, dijous, t'anuncien el nou ministre amb un comunicat, com aquells de... Es fan un comunicat, però d'aquells amb el membrete de l'escut d'Espanya, això sí, te l'envien per mail, però a les tantes de la nit per anunciar-te el nou ministre i el cessament de l'anterior. Això és comunicació retro total, és a dir, o és com quan Mariano Rajoy surt i et compareix amb la tele de plasma. És a dir, home, sí, està matent sons, però està contestant preguntes. Jo sempre ho dic, que els periodistes és una cosa que ens crispa molt, no? Que és dir, emetre sons després de que et facin una pregunta no vol dir contestar-la, vol dir coses. Tu ara, si em preguntes per una cosa del llibre o de l'actualitat, i jo surto per pataneres i em poso a parlar d'una altra cosa i t'ho arreglo bé amb una mica de salsa, però no et contesto, això...
L'estratègia del cargol que fan la majoria dels polítics.
Clar, però la majoria dels polítics, que jo crec que s'estan enfonsant, és a dir, perquè això ja cansa. Jo crec que això és cansat. Per ells ha de ser-ho molt, eh? Però per la gent, jo crec que és obvi que la gent ja n'està farta.
Estem preocupats per això, és a dir, a nivell de societat, estem cansats dels polítics, en això probablement estem d'acord. Hi ha una degeneració de la imatge, de la política, gairebé com a professió, fins i tot. Però això ens està motivant a fer alguna cosa, o simplement mirem cap a una altra banda?
Sí, sí, jo sempre dic que no és que estiguem cansats de la política, jo crec que no, estem cansats d'una política, o estem cansats d'una manera de fer-la, que és la que ens han fet menjar, si us plau, per força, per dir-ho així, és a dir, és com quan érem petitets i t'havies de menjar el plat de verdures, doncs perquè tocava i ja està, i és, això és el que hi ha, alternativa, menjar-t'ho. Doncs clar, durant molt de temps la política ha estat això, perquè ens pensàvem que l'esquema de partits era aquest i moltíssima gent optava pel vot del menor dels mals possibles, el menys dolent, és a dir, o allò el más vale malo conocido que bueno por conocer, doncs feies una miqueta la idea aquesta de dir, mira, aquest no m'agrada molt, igual votarem la pinça al nas, però com que és el que hi ha... Bé, doncs ara et diuen que igual això salta pels aires, que hi ha nous partits, que els partits grans de tota la vida estan perdent força i que per tant els pots castigar. Per tant, jo sempre dic, no és que estiguem cansats de la política, una manera de fer política, i certs polítics ens han cansat, el seu cansament ens l'han traslladat a nosaltres, és a dir, ells han donat molt la sensació que tiren ja d'inèrcia, és a dir, que no proposen poques coses noves, poques coses que engresquin, i tot això es contagia, és a dir, igual contra l'entusiasme, que és una de les habilitats que estan tenint certs partits polítics, que veurem si darrere d'una bona venda tenen algun producte que valgui la pena, però sí que a certa gent que té ganes d'il·lusionar-se per alguna cosa li venen això, il·lusió o expectativa de canvi.
Per preguntar-li a un especialista en màrqueting polític, hem tirat massa de manual?
En alguns casos jo crec que han pervertit molt el manual. Jo crec que hi ha hagut integristes del manual del màrqueting polític, igual com hi ha integristes de Sagrades Escriptures que amb la seva lectura això tan intransigent en perverteixen el contingut mateix, no? Al final els manuals i les indicacions de la comunicació política o del màrqueting polític no et donen més que pistes per entendre què pot connectar i què no amb la gent, i et donen pistes sobre el com projectar un què, no? És a dir, hi ha molta gent que critica molt el màrqueting polític com si fos el dimoni. Perdonin, és qui l'utilitza i qui el mal utilitza, especialment.
Zapatero va estar 8 anys parlant amb marcs mentals.
Exacte, però fixa, sí, final, allò del frame, els marcs mentals, sí, sí. L'Enric Juliana, que és un dels dos prologuistes del llibre, sí, tenia una obsessió amb això. L'Anton Losada no tant, perquè l'Anton Losada, que és l'altre que fa un altre pròleg del llibre, i va a treballar els marcs mentals precisament des d'un govern que va ser el govern gallec durant una època, on ell va fer d'això que jo en dic els spin doctors, diuen els anglosaxons, bé, d'assessor, d'estrateg, perquè al final necessites estratègia per connectar amb la resta de públics, per transmetre coses, és a dir, però això ens ho apliquem tots en la nostra vida, en el dia a dia, d'una manera com innata, és a dir, tu, per exemple, és evident que no vesteixes igual aquí a Ràdio Maricel que el dia que vas a un sopar de feina o un dinar de feina, una entrevista de treball, el dia que vas a un acte oficial perquè t'han convidat com a homenatjat, o no ho sé, mil coses, no? És a dir, tots sabem que tenim registres diferents en moments diferents de la vida perquè comuniquem coses diferents. Hi havia un dels grans estudiosos de la comunicació humana, que era en Paul Watzlawick, que és un austríac que es va nacionalitzar a Nord-Amèrica, que tenia una frase que a mi m'agrada molt, que diu: no es pot no comunicar. És a dir, posa-t'hi com vulguis, que tu comuniques, transmets coses. Les transmets per la teva gestualitat, per la teva manera de parlar, per la teva manera de vestir. Per tant, el com influeix, ho sabem tots, és a dir, tu entres pels ulls a una persona o no, i això ja condiciona la mirada. Després, si et comprarà o no el que tu li estàs intentant vendre, que pot ser que et faci confiança, que compri un cotxe, que t'acompanyi a anar a comprar a casa teva ta mare perquè no vols anar sol, mil coses. Llavors, per tant, el com és important. La pregunta és si darrere d'això hi ha un què. El que passava amb Zapatero és que rere la xapa aquella que venien tan bé i que era tan bonica i que durant un poc temps, però suficient com perquè guanyés i governés dues legislatures, es va veure que el què anava a coix. Obama ha tirat molt de màrqueting polític i de comunicació política, però s'ha demostrat que tenia un projecte darrere, com a mínim una sèrie de hits, i ho hem vist aquestes últimes setmanes, l'Obamacare. Ostres, és una transformació social que jo crec que ho veurem amb el temps. Nosaltres aquí no ho viurem, perquè nosaltres ja tenim una seguretat social i un tipus d'accés a la sanitat pública que els americans no coneixien. Ara no tenen res que se li sembli, perquè en això estan anys junts de nosaltres, però tenen una cosa que sí, comença a voler apropar. I això és un abans i un després històric. Ja, segurament només per això ja paga la pena el mandat d'Obama pel canvi social que ha fet. Per tant, el criticarem perquè això ho va vendre molta fanfàrria i va arribar president tirant molt de les tècniques del màrqueting polític. El criticaríem si hagués arribat i no hagués fet res. Si només hagués tirat del manual de màrqueting polític i l'hagués pervertit. Però si al final el que fa és tenir tècniques per poder-se comunicar millor, claus per saber com arribar a la gent, perquè hi ha gent que és molt bona però que no comunica bé, i és una pena. És a dir, hi ha gent que és molt bona, que és molt intel·ligent, que té moltes coses a portar, però com que és seca, com que no empatitza amb el que té al davant, doncs l'altre no té per què saber-ho, no tenim per què tenir telepatia i estar a la ment de l'altre i saber, hòstia, aquesta persona paga la pena, ens ha d'entrar pels ulls o per l'orida. Hem d'intentar-hi creure, no? És a dir, per tant, la política això s'ho ha d'aplicar. Quan es queda només amb fer un llacet supermono i empaquetar-te una cosa tremenda sense contingut, això el que passa és que la gent ho compra, obre, i la decepció és encara més gran.
Però clar, qualsevol nova formació, qualsevol formació emergent és un meló per obrir, en aquest sentit.
Sí, és així. No, i per tant potser tindrem sorpreses.
Sí, no sabem. Quan obrim el llacet no sabem el que trobarem.
Pot ser una sorpresa agradable o pot ser un daltabaix. Per això està bé que no hi hagi majoria absoluta, és que jo crec que és cap on anem. És a dir, i tu dius bé, és a dir, aquestes formacions polítiques noves són en part una sorpresa o un món per descobrir, també ho eren els partits polítics que hem conegut durant dècades en el seu dia, sobretot amb la recuperació de la democràcia, hi havia noves formacions polítiques que sí que tiraven de gent amb solera.
Sí,
amb
un... però va ser un procés molt més gradual.
Ah, exacte, ara serà més ràpid. I per tant, fora bo que la sorpresa bona o dolenta n'és matisada pel filtre de que això, que no vagin sols en aquest camí.
Perquè els punyals que... ballen igual, que ballaven els 77.
Oh, i tant, no, i a més...
dintre de les cases.
Oh, i tant, mira Podemos, i ostres, el Rivera va guanyar part de la credibilitat que té ara superant una crisi a finals de la dècada passada, és a dir, principis dels 2000. Ells neixen el 2005, 2006, les primeres eleccions, 2004 comença l'embrió, 4-5 anys després tenen una crisi de dimensions èpiques que podia haver acabat amb ells. Allà és on Rivera es guanya la supervivència i després doncs el crèdit que té ara, no? Però sí, podia haver rebentat per totes bandes, perquè hi havia un dels grans assessors de Bill Clinton que es deia George Stephanopoulos, que va fer un llibre de memòries després que es deia All Too Human, tots massa humans, com dient, escolta, al final no ens enganyéssim, la política la fan persones, tots tenim les nostres petiteses i les nostres
debilitats
i el nostre plus, però tot això evidentment a la vida d'un partit polític es deixa notar, no? com a casa de tothom, no?
Sense la crisi estaríem on estem?
Jo crec que ha sigut un desllorigador molt important, és a dir, jo crec que la crisi ha empès molta gent que podia tenir una certa por al canvi a pensar que segurament tenia poc a perdre amb un canvi, no? Aquests dies a Grècia ho estem veient, quan les teles entrevisten a persones al carrer sobre el sí o el no i li presenten l'abisme, i si diu Grècia que no... I jo ho vaig veure ahir o abans d'ahir, era un senyor que deia, mira, jo estic arruïnat, tinc poc a perdre. Per tant, si surt el no, a mi que em diguin què pot ser pitjor que això.
Això és el dilema del presoner, no? Ja que caiem, caiem tots.
Sí, clar, jo pensava, quan aquest senyor deia això, jo pensava, molt bé, tu estàs fatal i em sap molt greu, però igual al teu país hi ha gent que no està tan malament i que si tu i molts altres aboqueu el país a un daltabaix, això tindrà conseqüències negatives per molta gent, però això no li vinguis a explicar a una persona que ho ha perdut tot o que està molt malament. Per tant, salvant totes les distàncies, perquè aquí, per sort, no m'ha arribat aquests límits de Grècia, però sí que és veritat que molta gent ho ha passat molt malament, i gent que no es pensava mai que es veuria amb les circumstàncies que s'ha vist aquests anys, doncs és normal que faci una projecció amb els polítics que han gestionat les institucions aquests anys i que hagi pensat, ostres, no m'han ajudat, o no han estat a l'alçada, o me n'esperava certes coses i no en vull saber res, els vaig fer confiança durant molt de temps i no, ara vull una cosa que soni diferent. Hi ha gent que ha fet aquest pensament. És la majoria social? No, escolta, no ens enganyéssim, a Catalunya Convergència i Unió segueix aguantant bastant, PP bastant, PSOE bastant, Espanya, és a dir, per tant, això vol dir que tothom s'ha cabrejat amb els partits de sempre i que han gestionat? No, però sí una part substantiva de la societat que ha dit, doncs provem-ho d'altres maneres. Això matisa el mapa, no? El canvia. I ha fet que sí, que el que molta gent hagués dit altres vegades, va, doncs em quedo a casa, o el voto amb la pinça al nas, o el voto i em cabrejo, i al Twitter els dic quatre coses però després ja els votaré, que no, que hagin fet el pas de votar d'altres, o simplement retirar-los el vot a alguns que mai s'ho haguessin plantejat, no?
Es queden un parell de minuts, no hem parlat de Catalunya, que a més som una, anava a dir, un bolet diferent dintre d'aquest mapa global.
Sí, no, hem fet, bueno, alguns apunts eren això, la llei electoral respira aquest moment i la fragmentació que hem vist als consistoris i la que es preveu a Catalunya també.
Però clar, aquí vivim un procés paral·lel
Sí.
Probablement relacionat amb l'altre procés.
Sí, 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 sí. Però... No, són dues il·lusions. És a dir, quan hi ha problemes, la gent, també per un instint de supervivència, que s'haurien d'aplicar als partits i que se l'aplica en certa manera, és el que dèiem abans, es genera expectatives de canvi, de millora. És a dir, hi haurà gent que es deprimirà, però hi haurà gent que es voldrà il·lusionar amb una altra cosa. Alguna cosa et deprimeix, doncs il·lusiona't amb una altra, no? A Espanya jo crec que ha sigut sobretot l'expectativa d'un canvi social i polític per una via que és uns partits que no existien fins ara. A Catalunya ha estat claríssimament el que hem dit com el procés sobiranista, no? Això també genera una expectativa de canvi il·lusionant per molta gent, que explica, entre altres coses, perquè el desgast de certs partits polítics com Ciu no ha estat segurament el que podia haver estat el típic d'un partit que ha governat en una època brutal... que ha implicat retallades.
Tot i que l'ha obligat primer a dividir-se i segona a una part a refundar-se probablement.
Exacte, és a dir, s'està reinventant, és a dir, jo crec que ells han entès que la seva fórmula tradicional havia mort i estava morint i estan intentant això, superar aquest últim partit, per dir-ho així, reinventant-se, canviant-se, perquè la nova política, per dir-ho així, els nous temps no els poden fer els partits de sempre, ni els polítics de sempre. Estem en un moment en què tot canvia, només faltaria que els partits polítics no ho fessin, no?
Després de l'últim partit probablement en vindrà un altre, eh?
Ah, clar, o sigui, és l'últim d'una temporada, és a dir, però ja veurem la que ve, que ens...
Passarà l'estiu, fitxatges nous i noves coses. Bé, continuaríem aquí estirant del fil, oi? Perquè hem començat, hem anat derivant i al final hem acabat aquí, parlant de l'últim partit. L'últim partit, que és el nou llibre d'Antoni Aire, com saben, articulista també de l'Eco, aquí acompanya l'Eco, doncs que ens l'ha vingut a presentar, La política cansada, antesoran final, pròlegs d'Enric Giuliani i d'Anton Losada. Per tant, doncs, molt interessant aquesta lectura, una lectura política d'estiu.
Sí, i una política i social, perquè ens diu què els està passant als partits i què ens passa a la nostra societat ara.
Doncs, Toni Aire, moltíssimes gràcies.
A tu, moltíssimes
i et saludem
gràcies.
En el futur. I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Ara 5 minutets, notícies amb la xarxa i després l'espai de cuina amb la Marta Sanahuja.